De cine, d'aventures, comèdies, drames, terrorífiques, entranyables, divertides, en parlem els divendres a aquesta hora amb el Marc Compte. Bon dia, Marc.
Molt bon dia, Sílvia.
I hem guardat la catifa vermella, em sap una mica de greu i tot, després d'aquesta llarga temporada que hem fet de gales i de premis, ja l'hem guardat a l'armari fins la temporada vinent. Però és primavera i sembla que el cinema s'anima. I avui comencem amb tot de gossips i de petits tastets de cosetes que passaran, no?
Sí, va sortir una miqueta alguna informació ja de a la propera pel·lícula de Ryan Gosling junt a Emilia Blunt. O sigui, fusionem Barbie i Oppenheimer, dos sí, protagonistes secundaris.
De nou la dupla del Barbenheimer, no?
I es trobaran una pel·lícula que homeneja una mica els dobles d'acció de Hollywood. És una pel·lícula que treballa això, un doble d'acció de Hollywood, que és el Ryan Gosling, que treballa per a una cineasta, que és la Emily Blunt, amb qui havia tingut una relació en el passat. Sota estranyes circumstàncies, una estrella desapareix i ell l'haurà de localitzar a la vegada que intentarà recuperar l'amor de la seva vida. Amb aquesta sinopsi, doncs, tenim aquesta pel·lícula de professió d'especialista, amb espurnes, baralles, explosions, bé, una miqueta de tot, però bé, ja hi ha hagut una mica de renou amb l'avançament Ryan Gosling plorant el ritme de Taylor Swift amb el seu All Too Well. Les crítiques a Rotten Tomatoes de 91%, és una web que valora les pel·lícules i té bastanta fiabilitat, és així bastant com popular.
Doncs és altíssim, no?, aquest 91.
Sí, sí, sí. Fins i tot Steven Spielberg l'altre dia va dir que el Ryan Gosling el va anar a felicitar per la pel·lícula amb Barbie. Diu, no el coneixia de res i, clar, va, es va apropar a mi i em vaig posar com nerviós.
T'ho diràs.
Una llegenda com ell, no? I bé, doncs, és una pel·lícula que és una carta d'amor a una professió moltes vegades ignorada. Fa unes setmanes va sortir com un documental de l'especialista de pel·lícules de Harry Potter, que de fer les pel·lícules es va acabar lesionant i crec que va acabar amb cadira de rodes, però ell diu que és el paper de la seva vida, ha estat la feina de la seva vida, o sigui, ho sentia com molt. Després hi ha tarats com el Tom Cruise, que
que no necessita especialistes.
No, normalment. I bé, el Ryan Gosling ha elogiat els fins a 8 especialistes que han treballat en aquesta pel·lícula, com que són els s'han necessitat 8 especialistes per un sol protagonista.
Uau.
Vull dir que, déu-n'hi-do, no?
O sigui, que la pel·li és d'alt nivell, no?
Sí, i a més ha batut un rècord mundial en una acrobàcia d'un doble d'acció, Logan Holiday, que amb un cotxe ha fet 8 voltes de campana, la quantitat més gran mai captada en una pel·lícula.
Els fans de l'acció han de veure l'especialista.
Sí.
Arribarà a la pantalla el 3 de maig.
Correcte.
Ens haurem d'esperar una miqueta encara. I ens portes un parell de tràilers, així, per començar a tastar pel·lícules que s'estrenaran a la primavera.
Sí, el segon tràiler de Furiosa.
Furiosa! Nos hemos alejado demasiado. ¡Furiosa! ¡Se han llevado a Furiosa!
Cuando era una niña, mi mundo cambió para siempre. Mi madre era impresionante. Y él me lo quitó todo.
¿A quién tenemos aquí? Viene de un lugar de abundancia. Este es nuestro destino.
Mi infancia. Mi madre. Devuélvemelas. ¡Devuélvemelas!
Tengas lo que tengas que hacer. Te lleve el tiempo que te lleve. Prométeme que volverás a casa. Protege el paraje verde.
¡Es hora de llevarnos lo que nos corresponde! ¿Preparados?
El Marc i jo juguem amb avantatge perquè hem vist el tràiler, però us expliquem que des del primer clip ja identifiques l'estètica Mad Max aquí a Furiosa.
Sí, anem 15 anys abans de les pel·lícules amb la Charlize Theron. S'havia especulat en, mitjançant la tecnologia digital, rejuvenir la Charlize Theron. El director ho va descartar i es va optar per un perfil més jove, com és la Anna Taylor-Joy, que encarnarà aquesta furiosa abans de que exploti tot el procés de les Mad Max que van portar tant d'èxit en taquilla.
Anna Taylor-Joy és la de Gambito de Dama, no? Sí. La sèrie de Netflix, sí, 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 que ho va petar.
Que ha fet molta gràcia perquè la promoció aquí a Espanya m'ha sortit amb la publicitat d'Instagram. L'altre, podem dir que és l'acompanyant, que és el Chris Hemsworth, que...
El marit de l'Elsa Pataki.
Ha intentat fer la promoció en castellà, allà inspirant-se en el que ha après de la seva dona, però ràpidament l'Anna Taylor-Joy li diu: deixa, que estàs anant molt lent. Ja surto jo, que és argentina, que hi ha molta gent que no ho sap, això. I s'ha posat a fer que aquí poc arriba la pel·lícula, aquí teniu el segon tràiler, més o menys en teoria d'arribar sobre el 24 de maig. I bé, la pel·lícula, una miqueta explicant, és la Furiosa, la roben, la manillen del lloc verd, és un paisatge ple de rius, per passar al paisatge de Mad Max, que és tot ple de desert, de sorra, de calor, de gent tapada amb mocadors, de motocicletes, de cotxes traient fum, una guerra pels materials, etc. No? Liderada pel senyor de la guerra, que serà el senyor Chris Hemsworth, que es troba en aquesta ciutadella, i hi haurà una lluita entre dos tirans, entre el senyor Dementus i l'Immortan Joe. Per tant, pel·lícula que ja tindrà molt de ritme, sí que diuen que serà una miqueta menys acció, una miqueta més de dramàtica, però que tindrà l'essència de Mad Max com a gran petjada.
La veritat és que aquest segon tràiler et retorna aquells primers Mad Max. Està molt ben construït, molt ben fet. Després caldrà veure la pel·lícula. Arribarà al maig, deies, 24.
En teoria, sí.
I s'ha d'estrenar el Festival de Canes, per tant, catifa vermella per aquesta estrena. I tens un altre tràiler avançament.
Sí, el tràiler d'Alien Romulus.
Run, que deia, corre.
7 anys després, més o menys, de l'última pel·lícula, s'havia descartat seguir amb el procés d'Alien, ja havien tancat tot el procés, però Disney Plus va comprar els drets i si Disney el que li agrada és produir, doncs aquí tenim la 7a entrega del món Alien. Aquesta nova pel·lícula transcorre cronològicament entre el final d'Alien, el 8è passatger, i Aliens, el retorn, aquesta seqüela de James Cameron de 1986. Tindrem el de sempre, passadissos claustrofòbics i foscos, els monstres esperant entre les ombres, tot el punt que, a més de servir entre nexe entre les dues millors pel·lícules de la col·lecció, també agafarà el millor de totes dues, que és aquest terror opressiu i l'acció més espectacular. S'espera que arribi el 16 d'agost de 2024. De moment tenim aquest teaser trailer, però que ja les crítiques ja han dit que amb el trailer ja pinta molt, molt bé.
Promet. El director és Fede Álvarez, que ja ha revifat sagues com Evil Dead o La Matanza de Texas, i Ridley Scott està com a productor. Per tant, això dona garanties, a part d'un bon tràiler, d'un bon teaser, que, la veritat, en cap moment veus l'Alien o la bèstia en si, però et dona un mal rotllo increïble des del minut zero.
Sol, allò, amb poca llum, mirant-lo, que caga, bàsicament.
Sí, 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 totalment. Strange in the neighborhood. Tornen els cazafantasmes?
Doncs sí, tornem a tenir els Spengler amb aquest icònic parc de bombers de Nova York amb els caçafantasmes originals, que han desenvolupat un laboratori ultrasecret per portar la caça de fantasmes al nivell següent. Els seus plans es trenquen quan es descobreix un antic artefacte que treu una forma maligna i tant nous i vells caçafantasmes s'hauran d'unir per protegir la seva llar i salvar el món d'una segona edat de gel. Veurem com el Tyler es congela tot a Nova York, apareixen molts personatges nous i vells, perquè hi ha algunes referències, i, per exemple, tornen tots el Bill Murray, Ray Stantz, Winston Zeddemore, Ernie Hudson, i també torna a Paul Rudd, que va aparèixer també amb el seu paper com a Ant-Man, doncs com a Gary Gruberson. Hi ha un tou d'actors, actrius, tant joves com nous, que formen una pel·lícula. És un còctel molt interessant com a pel·lícula per unir totes les generacions de cazafantasmes.
Escoltem com sona el tràiler.
Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los cazafantasmas. Según esos juntaletras, salvaron el mundo. No hubo testigos. ¿Y quién les ha tomado el relevo? Los descendientes de Egon Spengler. Lleváis a una menor colgada de un vehículo en marcha disparando un arma láser indiscriminadamente.
Mochila de protones.
Es totalmente seguro.
Yo no diría totalmente.
Los cazafantasmas se acabaron.
Pues protesto, señoría.
Se admite.
Gracias.
¿Usted es el friki que compra trastos viejos?
Has acertado en todo.
Amigo, le ha tocado el gordo.
¿Qué es?
La pregunta es, ¿qué contiene?
Las leyendas hablan de un mal inimaginable que controla un ejército de fantasmas. Es el poder de matar de puro miedo.
O sea, que te mata del susto.
Podría producirse otra edad de hielo.
Necesitamos la ayuda de todos.
A trabajar.
Ja ho deies, Marc, les imatges de Nova York gelada són impactants, aquesta nova edat del gel que anunciaven. Què en diu la crítica? Doncs que és un entreteniment familiar, un altre más de lo mismo, però con ciertas ganas, i per una altra banda, nou capítol de la saga Cazafantasmes, correcte, simpàtic i inofensiu. Es veu que hi havia molta expectativa i que no acaba de deixar contents, que n'esperaven més. Això sí, Bill Murray diuen que té dos gags, que està brutal a l'alçada del personatge.
Això segur.
Tenim altres històries.
Sí, anem amb Los niños de Winton.
30 segundos y estamos en el aire.
A ver, su asiento es este de aquí.
¿No podría sentarme más atrás?
Y ahora, una historia extraordinaria sobre un joven que hace muchos años fue de visita a Praga. Allí se encontró a miles de refugiados, abandonados ante la inminente invasión de Hitler.
¿Piensas alguna vez en los niños y en lo que les pasó?
Aquí tienes. Toma. Dicen que tienen mucho que contar.
Realmente no es sobre mí.
Intentamos evacuar a esos niños en tren para ponerlos a salvo en Gran Bretaña.
¿Por qué hace esto, señor Winton?
Porque si puedo ayudar en algo, debo hacerlo.
¡Vete! ¡Ya! Nicky, debes saber que no puedes salvarlos a todos. Y no debes culparte por eso.
Winton és el gran Anthony Hopkins, gran en tots els sentits, amb 84 anys, i escoltàvem aquesta veu que li deia que no podia salvar tots els nens. És la mare, Helena Bonham Carter.
És una bona dupla per aquesta pel·lícula, que tracta sobre el filàntrop i corredor de borsa britànic Nicholas Winton, que va ajudar milers de nens jueus durant la seva estada a Praga amb l'objectiu d'evitar que caiguessin presoners a les urpes de l'exèrcit nazi poc abans del començament de la Segona Guerra Mundial. Winton, que com has dit, interpretat per Anthony Hopkins a La bellesa i per Johnny Finn durant la joventut, va comptar amb la col·laboració de la seva mare, que agafa l'actriu Helena Bonham Carter, popular actriu per les seves aparicions com Alicia en el País de les Meravilles, The Crown, etc. Tot i això, l'esforç de James Howe, el primer per a la gran pantalla, se centra en el present d'un home incapaç d'oblidar aquells nens de qui no va poder evitar la mort. Un film sobre la memòria i la culpa disposat a emocionar l'espectador.
Diu la crítica que el que salva la pel·lícula és Hopkins, perquè al film li falta emoció. També destaquen que no esperem una pel·lícula moderneta, sinó que és cinema d'abans, en la narració, en la posada escena, en la direcció artística. Una història gens coneguda, que podríem qualificar, així ho fan, com a Winton seria l'Oscar Schindler britànic. Schindler té la seva pel·lícula, La llista de Schindler, i ara Winton tindrà la seva pel·lícula amb Hopkins i Los niños de Winton. També ens portes una pel·li divertida.
La família Benetton.
Niños, niñas, como ya sabéis, vuestra madre Blanca dejó a vuestro cargo a vuestro tiastro Tony mientras duraban los trámites de adopción o de acogida.
Yo soy Tony y este es mi socio y, sin embargo, amigo Lalo. Bueno, yo os dejo con vuestras culturas, que yo me voy a la mía, a la de la siesta.
¡Órale! ¡Levántate, que tienes que llevar a los niños al colegio!
Tienes que estar ahí 5 minutos antes, porque eso se pone... No les desgo los uñas, que se les pegan en los brackets. 1 hora de tablet al día y a las 9 en la cama.
1 hora de brackets, que no se coma la tablet, y a las 9 todos en la Gran Vía. ¡Venga, con alegría!
¿Usted es el responsable legal de los niños? ¿Es su tío, no?
Tiastro. Soy como un tío, pero de alquiler.
Hay que echar a este huevón. Sí que es un inútil.
¿Cuándo se cena aquí?
Los chicos le prepararon una cena de bienvenida con la comida típica de sus países.
Me recuerda al rabo de toro.
Casi es rabo, pero de mono.
Ahora lo que sigue es ayudarles con los deberes.
¿En qué batalla murió Napoleón?
En la última.
Si un tren sale de Badajoz.
¿De Badajoz? ¿Estás segura? No llega ni en 2 días. ¿Alguna preguntita más? Creo que tengo alergia a los niños.
Los niños te importan y tu cuerpo te delata.
Te toca la lotería con estos niños, ¿eh, Tony?
Tony es bastante desastre.
Y es bastante cascarrabia.
Aquest Tony tan desastre és ni més ni menys que Leo Harlem.
És un home rondinaire, solter i sense fills, que fuig dels nens tant sí com no, però de cop la seva germana ha mort i de la nit al dia es converteix en un tutor temporal dels seus 5 fills adoptats, cadascú d'un país i procedència diferent. I aquí el Tony haurà d'enfrontar-se a les diferències culturals i als reptes de paternitat al món modern i descobrirà que la veritable família és la que un tria. Ple de frases sonades...
Molts tòpics.
Contradictòries, els tòpics, humor de comèdia espanyola, però amb Leo Harlem, que et pot salvar alguna escena més que altra.
Leo Harlem i el soci que presenta a l'inici del tràiler és un raper, el Langui, que diu que havien coincidit alguna vegada, però que és la primera vegada que treballen plegats a la gran pantalla. Què en diu la crítica? Doncs, mira, per una banda, a sac, eh? Comèdia rància que demostra les dificultats del cinema espanyol per superar l'espectre de Torrente. En canvi, un altre crític, més benèvol, parla de comèdia blanca i divertida per anar a veure en família i passar una bona estona. I el director explica que ha tingut com a referent escriure el guió i dirigir Santiago Segura. Sentint el tràiler es nota
sí,
aquesta influència. I acabem amb una història molt diferent.
A la sala Sasí, Radical.
¡Órale, apúrense!
Yo no voy a decidir lo que van a aprender. Eso lo van a decidir ustedes. Puede ser lo que sea, ¿eh? Lo que sea.
Pero ¿cómo vamos a sacar buenas calificaciones?
¿Qué importan las calificaciones?
¿Habían tenido una clase así antes?
Nunca había tenido un maestro así.
Señor Juárez, a nadie le importa un carajo lo que pasa aquí. Estoy tratando de entender qué es lo que intenta hacer aquí.
Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años.
No vaya a patear el avispero, ¿ok?
No, no, ¿cómo cree que? No. Intenten adivinar. No importa si se equivocan. Lo importante es que lo intenten. ¿Quién quiere ser el primero en equivocarse? cada uno de ustedes necesita, ya lo tienen. Y se llama potencial.
Esta es la luz desenfocada, pero ¿qué pasaría si la enfocamos? ¡Wow! Esto les va a gustar todavía más. Miren lo que le pasa a esta botella de gasolina.
¡No mare!
És una història diferent, com dèiem, que trobarem a la sala Zazí de Vilafranca.
El Sergio és un professor de primària que s'incorpora a una de les escoles més problemàtiques de la ciutat fronterera mexicana. Disposat a potenciar els seus alumnes, inicia un mètode radical d'ensenyament basat en incentivar la curiositat dels seus estudiants. Amb creativitat i sentit de l'humor, el Sergio s'enfrontarà a la incomprensió dels seus col·legues. Guanyadora al Festival de Màlaga la millor pel·lícula iberoamericana, el cineasta Christopher Zalla escenifica amb esforç i convicció el contingut de l'article periodístic titulat Una manera radical de deslligar una generació, escrita per Joshua Davis. Una història real de professor mexicà que la pobra ciutat de Matamoros va aconseguir oferir esperança als seus alumnes amb un sistema molt particular.
Deies que havia guanyat a Màlaga i també se'n va dur premi al Festival de Sundance. Per tant, és una història que ve molt avalada, una història diferent a tot el que ens has portat avui.
Sí.
I volia preguntar-te una cosa. Què passa amb Peaky Blinders, que té molts i molts fans? Hi haurà peli, no hi haurà peli?
Sí, per fi ho vam comentar en aquesta secció, perquè passa a la gran pantalla. Es va anunciar que hi havia d'haver un tancament de tota la trama després de la sisena temporada, el juny del 2022, quan va acabar. El seu creador, Steven Knight, i el seu protagonista, Cillian Murphy, van prometre una pel·lícula. Molt sorprenentment, ja han confirmat que hi haurà pel·lícula que començarà a rodar-se aquest setembre. Dic sorpresa perquè acaba de guanyar un Òscar i poder anar a esperar una miqueta a aprofitar aquesta onada.
Clar, i plorant però els projectes, no? Podrà triar i remenar.
Però bé, aquest l'actor irlandès ja s'ha anunciat el productor, el director, que això va cap endavant i de manera definitiva al setembre comença el rodatge.
És arriscat, eh? Perquè si la sèrie més llarga com aquesta ha enganxat i ha tingut molts fans, què passarà amb la pel·lícula, no? T'enganxarà o no? Enyoraràs la sèrie?
Sí, l'enyoraré. El que l'important és per ell, aviam, saber sortir del personatge d'estar encasillat com a Oppenheimer, també, o com a Peaky Blinders.
Sí, sí. Doncs hi haurà pel·lícula, hi haurà Peaky Blinders a la gran pantalla. I acabem tot dient-vos també que si no vau tenir l'oportunitat de veure Oppenheimer, el Cinema Kubrick de Vilafranca la repesquen aquest cap de setmana i la tornen a projectar avui, dissabte, diumenge i dimecres vinent. Una segona oportunitat per veure l'oscaritzada i guanyadora dels Oscars, Oppenheimer. Marc, moltes gràcies i que tinguis bona setmana.
Igualment, merci.